mai. Més val posar-se a dretes tones que viure sempre amb els ulls tancats. No hi pensis més i troba ja per sempre. Els colors vius són el que més t'engresca. Viu més del que pots somiar. Pots somiar. Fes més, no pensis en res. Sent, sent, juga amb el que tens. Potser si viu, viu, si trobes el que és teu. Surt a fui, potser ja no hi és.
Nou i 16 minuts d'aquest divendres a Sant Cugat. Avui comencem una nova tertúlia cultural de Sant Cugat al 91.5 freqüència modulada. Ràdio Sant Cugat també ens pot sentir a través de www.cugat.cat. I hem començat amb música local. Avui, música del record, un grup que en el seu moment, el novembre del 2003, va guanyar la tercera edició, atenció, del concurs de maquetes Sona Nou. Ells eren els Shitting Milks i ells van donar forma a temes com aquest, Stones.
Juga amb el que tens. Potser si viu, rius i trobes el que és teu. Surt avui, potser ja no hi és.
I com sempre ens agrada anar recordant i anar fent difusió de la música local, de la música que fan els santcugatencs i santcugatenques. I avui a la tertúlia de cultura de Sant Cugat parlem, atenció, de sardana a Sant Cugat. Demà dissabte es dona el tret de sortida a la capitalitat de la sardana a la ciutat, una candidatura que va proposar l'entitat sardanista de Sant Cugat i que va tirar endavant a través d'una moció institucional l'Ajuntament de Sant Cugat. Finalment, demà comença tot un any d'activitats entorn de la sardana i per aquí aniran passant cobles, colles, acadèmics, balladors, balladores, de tota Catalunya. Normalment ja ho fan en un any normal, que no té la capitalitat, però encara més protagonisme tindrà Sant Cugat aquest any 2023 fins al març del 2024. Hem parlat moltíssim de Sant Cugat, capital de la sardana. De fet, ho fem des del 2019, després ho explicarem, aquesta història que comença abans de la pandèmia. Això parlarem en uns minuts a la tertúlia, però abans fem un repàs a les activitats que ens esperen a Sant Cugat els propers 7 dies amb aquesta selecció d'activitats feta per l'Àlex Berenguer i amb la veu del Sergi Crusells.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar.
Comencem amb l'agenda d'aquesta setmana, on probablement la cirereta del pastís serà aquest dissabte, amb la proclamació de Sant Cugat com a capital de la sardana. La proclamació començarà a les 11 del matí al Teatre Auditori amb un acte més institucional i un cop acabi es dirigirà amb una cercavila fins a la plaça de la Vila. Aquest serà el tret de sortida d'un any ple d'activitats sardanistes per tot el municipi. I aquest cap de setmana la sardana es barrejarà amb música urbana perquè tindrem la 6a edició del Dansa Metropolitana amb actuacions diverses a l'aire lliure durant els pròxims 2 caps de setmana. Seguim amb més música amb 2 actuacions al Teatre Auditori. La primera aquest mateix vespre a les 8 amb el concert per a violí de Félix Mendelssohn, on també hi haurà espai per les composicions de Ludwig van Beethoven. Estarà a càrrec de la Franz Schubert Philharmonia i el violí estarà Joshua Bell. I ja per dijous de la setmana vinent hi haurà el concert Canigó com a cloenda de les commemoracions del 140è aniversari de la Societat Coral La Lira, també al Teatre Auditori. Ara anem al Teatre Mirasol, perquè aquest cap de setmana hi haurà dos passis de l'obra Lluny de Nuc, dirigida per Josep Sala. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre. I ja passem a l'últim bloc de propostes d'exposicions i conferències. La primera s'inaugura avui mateix. L'exposició fotogràfica Història del Cosplay a l'Ateneu, un repàs per la història de les mascarades i les disfresses. Més coses. Dimarts a 7:45 del vespre es presentarà la novel·la negra i policíaca La quarta noia per l'esquerra, d'Andreu Martín, a l'Ateneu Sant Cugatenc. I ja per acabar, dimecres a les 6 de la tarda hi haurà dues conferències. La primera, el xalet negre, coses meravelloses, el descobriment de la tomba de Tutankamon, amb la conferenciant del màster en llengua i civilització de l'antic Egipte de la UAB, Desiree Domínguez. I la segona, el sistema electoral explicat de manera didàctica i divertida a l'Arxiu Nacional de Catalunya, organitzat pels Amics de la UNESCO. Recordeu que aquestes són algunes de les propostes que es podran fer a Sant Cugat els pròxims 7 dies. Per consultar totes les activitats culturals que es podran fer al nostre municipi, visiteu www.cugat.cat/agenda.
Demà dissabte es dona el tret de sortida a la capitalitat de la sardana, ho deia també el Sergi, i com deia abans, se n'ha parlat molt i es continuarà parlant durant aquest any. De fet, la setmana passada va passar pel Roda d'Amics de Ràdio Sant Cugat la tinenta d'alcalde de Cultura, l'Esther Madrona, i la presidenta de l'entitat sardanista de Sant Cugat, l'Elvira Anglès, per parlar-ne i per parlar dels orígens i de com va anar i de totes les activitats que tindrem a Sant Cugat. A Cugat Mèdia hem pensat dedicar la tertúlia d'aquesta setmana a parlar no només d'aquest any d'activitats entorn de la sardana, i també hem volgut parlar del present, del futur i del passat de l'entitat sardanista de la ciutat, i per això hem convidat a la seva presidenta, l'Elvira Anglès. Hola, què tal?
Bon
Molt
dia.
Bon dia. Dues setmanes seguides aquí a Ràdio Sant Cugat.
Escolta,
Elvira,
al final
hauràs de repetir.
M'haureu de fitxar, eh?
Sí. Home, Miquel Batet, hola, bon dia. La fitxem
bon dia,
pel Roda d'Amics?
Bon dia.
Sí, no? Podríem tenir una
sí,
segona veu d'una dona, seria perfecta.
I tant.
I una tercera dona tampoc estaria malament.
Jo crec que hasta una quarta.
Tenim aquí una candidata, la Laura Tubau. Hola, què tal?
Hola,
molt
bon dia.
Ets membre de l'entitat sardanista,
sí.
També, membre dels inicis i del passat sardanista de la ciutat. Ara en parlarem. De moment comencem pel que tenim ja a tocar, que demà estem nerviosos per demà.
Una mica, perquè vols que tot surti bé i, en fi, sí, petits detalls i coses, encara que sigui tot la... tenim molta ajuda i tot està controlat, però, bueno, sí, fins que no hagi passat, no... respirarem tranquils.
Demà hem d'explicar una miqueta què passarà allà entorn del Teatre Auditori. De fet, entrareu a dins del Teatre Auditori. Hem d'explicar també que a través de cugat.cat es podrà veure tot aquest inici, el tret de sortida amb streaming a partir de les 11 del matí, doncs aquesta proclamació de la capital de la sardana a través de www.cugat.cat. Allà es podrà veure i gaudir, i es quedarà allà i la podrem gaudir a posteriori quan vulguem, i gaudir de la sardana, d'aquesta capital de la sardana. Elvira, tu ja l'has sentit.
Sí, l'he sentit. Vam anar a l'assaig de la cobla i la vam sentir, i ens... Quan sents una sardana el primer cop, doncs, esclar, no, costa de que t'entri, no? Però en aquest cas hi ha una part de la melodia que se'ns va quedar allò enganxada, que la va repetint, i penso que ens agradarà molt. Sí.
Parlem d'ella. Qui ha estat? A mans d'una compositora?
Sí, una compositora jove, l'Anna Abad, que el seu pare també és compositor. I aquesta noia, la veritat és que és molt intel·ligent, se li nota, no presumeix de res, però ella toca el tible, ella canta, perquè és soprano, i entén moltíssim en música. I penso que serà un goig poder tenir aquesta sardana feta per ella.
I aprofitem l'oportunitat per explicar que el dia 24 de març, a la Casa de Cultura, a les 7 de la tarda, compartirà una xerrada molt bonica,
sí,
trobo que molt bonica, amb una altra compositora una miqueta més gran.
Sí, o sigui, l'Anna Costal és la que conduirà la xerrada. I llavors, el títol és Les dones compositores. I llavors hi ha una de jove, que és l'Anna Abad, que té 30 anys, i una de gran, que és la Mercè Pujola,
Montserrat Pujola,
una veterana,
una compositora veterana,
que passa de 80 anys, però és molt eixerida. I llavors, esclar, estarà molt bé, perquè l'Anna Costal, que ho dirigirà, doncs, està entremig, no? I aquestes dues compositores. Tinc ganes de saber què ens diuen.
Sí, a més, el subtítol és Les compositores, una altra història de la sardana.
Sí.
Perquè les dones, clar, de la sardana, de la composició, bueno, de tota la composició, sí, de la música.
A Sant Cugat tenim una sardana que va fer la Narcisa Freixas, que es diu A Sant Marí. I aquesta té moltíssims anys, ara, però al voltant de 100 anys deu tenir. I quasi no l'hem tocada, aquesta de la Narcisa Freixas, que té una lletra molt bonica de Sant Marí. I, bueno, una mica de record de Sant Cugat tenim, de dones compositores.
Un tema pendent. Més coses que passaran demà a la plaça Victòria dels Àngels. Després fareu una cercavila,
sí,
fins a l'Ajuntament.
Sí, és un recorregut petitet, però vindran els capgrossos, vindran els gegants, vindran alguns diables, l'Escola de Música Tradicional, qui més vindrà? Després la cobla també vindrà amb cercavila amb nosaltres i tota la gent, doncs anirem a cap a l'Ajuntament, perquè allà es descobreix una placa, la placa de la capital de la sardana, que com a mínim ha d'estar un any allà posada. Bueno.
Molt bé, sí. Esperem que quedi una
miqueta. Esperem que duri.
Ballada, sí, de sardanes amb la Cobla Juvenil de Sabadell, que precisament, sí, vau anar a veure l'altre dia.
Exacte,
en entitat, alguns
perquè,
membres.
Sí. Bé, ells, la Cobla Juvenil ens acompanyarà a dins del teatre i tocarà un parell de sardanes. La plec de Sant Cugat, després hi haurà una mica de parlaments i després tocarà la sardana aquesta d'estrena.
Uh-huh.
Sant Cugat, capital de la sardana. Després, quan sortirem i farem cercavila, doncs ells seguiran fent mitja ballada de sardanes, més o menys unes 5 sardanes ballarem.
I després hi ha una actuació a 6:45 al Teatre Auditori.
Sí, és l'espectacle de proclamació. Llavors, a 6:45, primer a les 5 tornem a tenir sardanes a davant de l'auditori, a la plaça Victòria dels Àngels. I tot seguit ja entrarem al teatre i a veure l'espectacle amb la Cobla Sant Jordi, que també esperem que sigui... Ens sembla que serà una mica sorprenent, perquè ja compten amb un DJ, el de Ralph Dumas, uh-huh, i uns ballarins, i a veure com sortirà, esperem que...
L'Oriol ha fet cerca i ens ha posat aquest tema que a Sant Marí, però el posem, aviam, si l'escoltem. Teníem a l'Alvira aquí cantant,
sí,
aquesta
lletra. Sí, perquè té
lletra,
aquesta.
La sabeu?
Sí, bueno, una mica, eh?
L'Oriol...
La deveu cantar Sardacan.
Sí, la vam cantar, ara fa temps que no la cantem, però sí.
L'Oriol Corminer, que és molt el nostre tècnic, que és molt ràpid,
sí,
t'ha sentit,
sí,
aquesta sardana, i ha dit
molt
a la
bé.
Nostra maroteca, discoteca
molt bé,
de sardanes, segur, Miquel, que la devem també, sí, aquí, sí, enregistrada. Doncs acabarem amb aquesta actuació al Teatre Auditori. Déu-n'hi-do, haureu d'esmorzar molt bé.
Sí.
Jo estava pensant, mitja ballada per un cantó, una ballada per una altra, Déu-n'hi-do.
Bueno, entremig anem a dinar, eh?
Ah, vale, allà agafareu forces.
Sí, anem a dinar justament al Teatre Auditori. Hola, Mercè.
Mira, no us ho havia avançat abans, però una altra de les convidades de la tertúlia d'avui és la Mercè Andrés. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Que és l'autora del llibre Història de la sardana a Sant Cugat, que es presentarà el dia 30 a 8:15 a la Biblioteca Gabriel Ferrater.
Sí, de fet el llibre en si encara tardarà una miqueta, però sí, presentaré com la recerca que he fet, que culminarà doncs amb aquest llibre, que esperem veure el més aviat possible, vaja.
Doncs just estàvem explicant que demà tindrem una festa gran d'una capitalitat de la sardana. D'on va sorgir això de Sant Cugat, capital de la sardana? Qui va ser el primer o primera que va dir podria estar bé?
Això ha sigut com una evolució. Tampoc no hi ha un dia que dius sinó que ho sents, que passa, que va ser a Barcelona, que va ser a Figueres, que era Sant Feliu de Guíxols. Ens vam anar l'any que havia de ser Sant Feliu de Guíxols, ens vam apuntar a una colla per anar, per veure com funcionava, i justament va ser l'any de la pandèmia, i llavors es va suspendre, aquell any no es va fer. Bueno, nosaltres ja havíem presentat el nostre projecte a l'Ajuntament, l'Ajuntament li va semblar bé, ho van aprovar en el ple, i ens vam endarrerir un any, perquè ja ho teníem preparat per l'any anterior. Però de vegades les coses no cal forçar-les, perquè va anar bé que ens ho endarrerissin un any, perquè ara ho serem el 23, que és molt millor que el 22, perquè el 22 encara vam començar amb restriccions i amb por, i ara doncs sembla que està tot més normalitzat. O sigui, que de vegades tampoc dius, quina llàstima que no va poder ser. Doncs no, està bé, les coses segueixen el seu camí, eh?
I què significa per una ciutat ser capital de la sardana?
Per nosaltres, nosaltres ja fomentem la sardana a Sant Cugat, i déu-n'hi-do la gent que ve i la gent que hi ha i els socis que tenim, clar, pot ser molt millor. Llavors l'objectiu, bàsicament tenim dos objectius. Un és fomentar més la sardana, que tothom la coneixi, que la gent nova que ha vingut a viure a Sant Cugat sàpiga que els dilluns estem fent assaig, que vinguin a aprendre a ballar, si volen, que tothom ho conegui. I sobretot que puguem tenir uns joves i nens que vinguin a ballar, i ho estem aconseguint. Jo penso que és com una taca d'oli que es va estenent, i esperem que arribi molt lluny.
De fet, però ja teniu alguns membres i algunes membres, no? Molt,
sí,
molt joves.
Sí, sí, ja tenim 6 nenes i 2 nens.
Fantàstic.
Que venen a ballar, o sigui que ja fa goig, ja comença a fer goig.
és que hem de treure la por de que la sardana,
sí,
és només cosa de iaios, eh?
Sí.
Perquè la sardana és molt divertida, el que passa que com tots els començaments són una mica feixucs, igual que quan aprens a anar en bicicleta. Però un cop has après ballar sardanes, l'escoltes, pots repartir, té altres sortides, pots anar a competició, és que en té moltes. El que passa que ens hem quedat amb l'estigma de dir només hi ha gent gran, i no és veritat. Vull dir, pot ser com abans, que hi havia el jovent, el que passa que ara el jovent a la plaça, sardana de plaça, em refereixo, veus poc jovent, i el que interessa és que vinguin potser en grup, que després s'ho passin bé, se'n vagin a fer el vermut i tinguin una mica de tertúlia a l'hora de les sardanes, i és el que ens convé.
La Mercè, a més, tu que has estat des de ben petita sí, molt lligada a la cultura popular i tradicional d'aquí de la ciutat, tu creus que la cultura popular i tradicional és per gent gran?
No, ni molt menys, no. A més, bueno, ho estem veient ara cada cop més. Jo crec que, primer anava a dir que és vital el que diu la Laura, no? Que al principi la sardana neix com una reivindicació popular, justament quasi nascuda des del jovent, no? I a més, doncs que també servia com per lligar, no?, en aquell temps, no? I a poc a poc doncs això s'ha anat perdent una mica, no? Però en realitat la majoria d'actes culturals i populars neixen a partir del jovent. Llavors, sí que és veritat que un temps ençà, doncs, potser el jovent té moltes més coses a fer avui en dia, no? I la cultura popular es va perdent una mica, o això és el que ens intenten vendre, però després veiem a moltes, no només amb la sardana, sinó doncs aquí amb els Diables, amb els Castellers, amb el grup Mediterrani, amb Esbart, hi han moltíssimes entitats de cultura tradicional que tenen des de nens petits fins a gent molt més gran, no? Llavors, jo crec que és una cosa que està canviant i bueno, doncs, aquí felicitar també a l'entitat sardanista que ha aconseguit aquests nens, no? I que ojalà, doncs, que hi hagin molts més, no?
Jo opino que, incidint en el que estàs dient, que, a veure, vaig a fer una comparació entre el que és la sardana, que necessita uns coneixements, etc, etc, en qualsevol esport, en qualsevol esport. Per què la joventut practica esport? Perquè hi ha competició. Fixa-t'hi bé. Hi ha competició. Jo parlo dels meus nets i tal. Un juga al hockey, l'altre juga al balonmano, etc, etc. Hi ha competició. El món normal no coneix la competició de la sardana. No es coneix. No surt enlloc. No hi ha cap ràdio, entitat, revista, televisió, que parli mai, però mai del concurs de colles sardanistes, quan és una cosa fantàstica, ho dic per, bueno, jo com sardanista que sóc i he sigut de colla
i competidor. Anats, també, eh? Has estat competidor?
Home, i tant, de jove i de gran. Jo vaig estar de jove una mica, el que deies, per lligar, quan érem joves.
L'hem fet tot.
No, perquè quan érem joves, de la generació meva, o anaves al cine, o anaves al futbol, o anaves a ballar sardanes. Vull dir, no podies triar gaire. I de veterans, a partir dels 50 anys, durant 15 anys he estat ballant de competició. I és un món fantàstic, perquè a més hi ha germanor, hi ha competició, etc. I això no s'explica enlloc. Jo parteixo de la base de que la labor que ara està fent l'entitat, portant l'escola, si això quallés, jo crec que tindria d'haver-hi un suport municipal perquè hi ha el tema dels monitors, i això és important. Fer una competició entre escoles dintre el municipi i que això es portés a altres municipis, fomentaríem que la joventut ballés sardanes, perquè és la competició. Vull dir, és un tema que, esclar, la gent no coneix si no surt enlloc i tal. O sigui, a l'estiu, cada diumenge, i normalment hi ha un concurs de colles sardanistes. Heu llegit algun lloc que se'n parli d'això? No. Doncs existeix, eh? I concurs de... veurem aquí ara el dia 14, penso.
Que hi ha, el dia 2 d'abril.
Eh? El dia 2. Bueno, vindran 30 o 40 colles.
Sí. A dos quarts de 12 a la plaça d'Octavià.
Hi haurà dos concursos.
No, serà a la plaça d'Octubre, perquè no ens en vam donar compte i és la Palma. I llavors, llavors el mossèn va a la plaça Octavià. Sí. I anem a la plaça d'Octubre.
Podríem fer sardanes mentre es beneix la Palma.
No, però és que està així de gent.
Millor, perquè esclar, això és sèrio. Perquè, esclar, hi ha un jurat, vull dir és tot un muntatge. Però, esclar, és tot un món que ningú en parla. Bueno, això és una mica el que passa amb les corals i amb els teatres amateurs. No existeix. O sigui, l'únic que existeix aquí, mira-t'hi bé, aquí normalment hi ha no sé quantes fulles d'esports, de cultura, dues.
Ui, aquí obrim ja un meló, Miquel, que no sé si ens donarà temps. Bueno, no, parlem.
I plego. Jo crec, jo tinc fe en que la joventut balli quan vagi a competir. M'explico. Perquè és extraordinari quan vas a competir. Però és clar, pot ser el primer o l'últim, no? I esclar, vull dir... i fa que t'esforcis perquè entre setmana vas a ensejar, vull dir, és tot una activitat, i els diumenges vas a ballar. Hi ha gent sardana, és de concurs o no?
No, jo anava a dir que potser sí que té una part d'aquesta competició que avui en dia, no?, estem tots molt obsessionats amb guanyar, no?, però jo crec que també té molta part de modes, no? Llavors, avui en dia la cultura catalana no està de moda, és així. I jo crec que per això està molt més de moda, doncs, un futbol, un bàsquet, no? uns esports, doncs, més... Però bueno, jo crec que una mica la tasca que fem, no? Ara amb la capitalitat de la sardana aquí a Sant Cugat i que fan les entitats a través de, doncs, dels seus actes, és una miqueta de reivindicar que, tot i que no estigui de moda, no? Doncs, segueix havent-hi gent interessada.
Sí, però també és important que, encara que no sigui de moda, s'ha d'intentar que ho sigui, perquè
per
ser
això,
país,
per
és ser país, eh?
Per això, per això, país, que jo crec que justament...
Perquè
doncs...
ens queixem, o es queixen, de que va perdent el català a força, i la sardana és com el català, vull dir, és cultura, eh? Vull dir, això s'ha de fomentar. Si no es fomenta, doncs, doncs així estem.
Sí, sí, jo també volia dir que amb això de portar-ho al jovent, ara l'entitat sardanista està anant a moltes escoles, està anant a molts llocs aquests dies. L'altre dia vam anar al CAR mateix, al CAR i és el segon dia o tercer dia, i agafem grups, i sembla que no, però amb nois i noies de 13 i 14 anys que dius, a veure com s'ho agafaran, doncs s'ho han agafat la mar de bé, i ara hi hem de tornar el dia 27. Vull dir que ja s'està fent coses. El que passa és que potser, esclar, el jovent del CAR no és d'aquí Sant Cugat, però potser llavors quan ballin els seus pobles vegin que senten sardanes, potser s'hi posaran. Jo no dic que ballin a la perfecció, ni molt menys, perquè en 3 o 4 sessions tampoc n'hi ha per acabar d'aprendre, però com a mínim els passos els sabran.
Potser perden aquesta por inicial,
exacte,
no?, de posar-s'hi.
No, no, i és que ens vam quedar, Elvira, meravellats de la manera en què s'ho van agafar, i vam tenir 30 a la primera hora, 30 alumnes de tercer d'ESO, la segona de quart, vull dir que, i ara hi tornarem en el 27, i vull dir, hi ha altres escoles d'aquí Sant Cugat que també s'hi va. El que passa que llavors dius, home, sembla que els nens ho enganxin bé, doncs, però llavors han d'anar a la plaça, perquè a la plaça és quan, doncs, disfrutes, t'hi pots posar, i a més, que la sardana és integradora, és que pot ballar tothom, des de, home, 4 o 5 anys que aguantin, fins a una de les ballades hi havia una senyora que tenia més de 90 anys, diu que puc ballar, dic, oi tant, i què, no va saltar, és igual, però va estar ballant i va disfrutar.
És totalment transversal.
Clar, és que no
és
cal.
És integradora la sardana.
Clar, tu pots posar-te, home, no et posaràs amb una sardana d'aquells que tots ballen filigranes, però sí amb un nivell que tu t'hi puguis posar, i ets igual que siguis jove, gran, no sé.
Parlem una miqueta d'història. L'entitat sardanista és bastant jove.
Va néixer l'any 2000.
Com l'actual,
l'actual, amb aquest nom.
L'actual, però abans hi havia més història.
Sí, perquè és que abans l'agrupació sardanista ja tenia aquest nom, ja no es podia tornar a posar perquè va estar un any parada. Per això la Mercè ja ho tindrà
escrit. Ha fet una cerca de, sí, sí, de tota aquesta història. Com arriba la sardana a Sant Cugat? On doncs, has anat allà a trobar el primer vestigi?
Doncs mira, això ha estat fruit de, pues això, de molta recerca, de revistes, de diaris antics, i al final no puc assegurar 100% que sigui la primera vegada que arriba aquí a la sardana Sant Cugat, perquè evidentment
és difícil,
no, d'assegurar això, però sí que és veritat que la primera menció que almenys jo he trobat és de l'any 1907, de quan aquí se celebren els Jocs Florals a Sant Cugat, i com a acte de cloenda doncs es fa una sardana a fora de, bueno, al costat del monestir. És clar, des d'aquest 1907 doncs han passat anys. I sí que és veritat que aquests últims anys doncs és molt més fàcil també doncs saber què ha passat, no, amb les agrupacions i així, però sí que també se sap d'altres entitats anteriors a aquestes agrupacions, no, com el Foment de la Sardana, que és ja dels anys 20. Després també, ara diguéssim que sí que la sardana està molt enfocada en l'entitat sardanista, però sí que és veritat que també abans altres, sempre que hi havia algun acte important per la ciutat, hi havia una sardana, encara que no hi hagués una entitat que portés aquesta sardana.
Era com portar un grup de música o fer una actuació.
Sí, de fet,
sardana.
És que és, o sigui, una mica pot seguir la història, no diríem la història de Sant Cugat, perquè seria molt agosarat, però sí que una mica la història cultural i social de Sant Cugat es pot seguir a través de la sardana, a través dels actes que on la sardana hi ha estat present, i això també crec que és important de saber, no?, que sí que hi ha hagut entitats sardanistes que, evidentment, doncs, la seva tasca és portar la sardana, però que també el poble en si ja sortir a fer sardanes per celebrar qualsevol acte, no, que fos del poble.
Perquè era de moda. En aquell moment es va estendre la sardana des de l'Empordà cap aquí i llavors era estar al dia posar sardanes. Era una cosa que es valorava.
Sí, exacte. Jo crec que com ara, doncs, jo sé, et ve una mica el que deies, no? Com et ve el concert de rock famós del moment, no? Doncs, i que la gent, doncs, també avui en dia, doncs, aprofita per anar allà al concert i ballar i conèixer gent i el que sigui, doncs, la sardana era una miqueta, doncs, aquest enllaç, no? Entre la societat, entre la gent de Sant Cugat.
Vosaltres com vau... Recordeu el primer contacte o dels primers contactes que vau tenir amb la sardana? A quina edat i de quina manera?
Jo, 16-17 anys, teníem un grup i anàvem a la Casa Mònaco quan encara hi havia la piscina, etc. Quan entraves al cantó esquerre hi havia una sala gran i allà, amb aquest grupet que érem, bueno, ens ensenyaven a ballar sardanes i això de que dius de lligalla, també van sortir molts grupets, moltes parelletes, sí, moltes coses, i ens ho passàvem la mar de bé, perquè a part d'anar aquell dia, doncs, mira, anem tal dia i assagem o ens ensenyen a ballar i ara fem airet i ara tal, doncs llavors també doncs, sorties d'excursió, però ja et dic, fa uns quants anys d'això, però vull dir que tu passaves la mar de bé. O sigui, bé, jo vaig començar més o menys així.
Jo vivia, llavors vivia a Barcelona, també tenia uns 17 o 18 anys, i anàvem d'excursió i quan tornàvem, lo clàssic era anar a la plaça Sant Jaume, que feien sardanes a la tarda. I estava plena de gom a gom de gent jove. I era, aquest va ser el primer contacte.
Sí, els caps de setmana, tots els caps de setmana, hi havia ballada.
Sí, a la tarda. Sí.
El diumenge a la tarda
hi havia ballada a la plaça Sant Jaume. I anàvem amb tren a fer les excursions, perquè evidentment no teníem cotxe, i tornàvem, el tren normalment era allà a la plaça Catalunya o potser a la plaça Espanya, però anàvem a Sant Jaume a ballar sardanes.
Esteu parlant de gent jove ballant sardanes, però hi havia gent d'altres edats també? O sigui, els vostres pares, els vostres tiets, ja anaven a ballar?
Jo recordo com a jove.
Era una activitat més
juvenil. De joves, era de joves, sí. El meu pare em va ensenyar a ballar, em va ensenyar els passos, però ell no venia a ballar, o sigui, anava amb els joves, era cosa de joves, sí. Ple de joves.
Ell havia ballat quan era jove.
Sí, exacte. Ell estava a la moda quan era jove.
Sí, és que era així.
Perquè és que el meu pare, si visqués ara, tindria 100 i escaig d'anys, i clar, ell, sí.
Miquel, tu
123.
També anaves a lligar a plaça.
Jo vaig anar a aprendre a ballar sardanes, imagina't, no sé si era Ràdio Nacional, un programa de Barcelona, que feien un programa de sardanes i van anunciar que l'Agrupació Cultural Folclòrica de Barcelona feia un curset de sardanes. M'hi vaig apuntar. Tenia 17 anys aleshores. I vaig anar en seguida a ballar a la plaça Sant Jaume, i allà em va fitxar per ballar amb una colla sardanista. I fins que em vaig casar vaig estar ballant sardanes de competició.
O sigui, et van fitxar?
Sí, clar. Sí, et fitxaven, no, què em pensa?
Hi havia una selecció, no era una cosa voluntària.
No, bueno, sí, tu podies anar amb una colla a veure si volien, però esclar...
si t'escollien era millor.
Què et penses? Jo tinc dues filles que... Hi ha l'altra generació que quan tenien aquesta edat van dir, papa, per què no ens portes a veure si podem entrar en una colla a ballar sardanes. Vam anar a la plaça, a la catedral allà. I allà vaig parlar amb el Sebastià, que era el cap de colla de les Violetes, la millor colla de sardanista que hi ha hagut quan a ballar també. I li vaig dir, Sebastià, mira que tinc aquestes dues filles, que vinguin a ballar, que vinguin a ensajar. No van ballar mai perquè encara no tenien
el nivell necessari
per ballar amb les Violetes. I després la petita se'n va anar a ballar amb la colla Roura. Vull dir que van entrar també al món de la competició. Molt bé, vull dir, estupendo. I jo també ho vaig passar bomba, vull dir, parlant d'això.
Això és una cosa que a mi em xoca molt. Bueno, em xoca molt. Jo crec que el jovent també, i jo mateixa, ho reconec, ens pensem que la sardana és fàcil de ballar, perquè hi ha quatre passos, no? Tu veus ballar la sardana i dius, això és facilíssim. I després t'hi poses i penses, no és tan fàcil, i a més hi ha un món darrere de filigranes que dèieu, de mil passos, mil coses, que fins que no t'hi poses no saps la complicitat que té el ball de la sardana, no? Jo crec que això és
una cosa... I ballant en colla, aconseguir el conjunt d'aquests 12 dansaires, aconseguir que es costa molt, perquè pensa que quan assajàvem ens agafàvem nois i noies per la cintura, per fer l'aire tots igual, però agafats per la cintura, per fer tots l'aire igual.
Havíem d'estar en forma,
Això no, és un treball atlètic. Home, pensa en el següent. Jo, per exemple, quan ensenyàvem, ensenyàvem un dia entre setmana. El diumenge al dematí anàvem a ballar sis sardanes a la Sagrada Família, al parc de la Sagrada Família, que feien sardanes. I el diumenge a la tarda anàvem al Sant Jaume i ballàvem 10 sardanes. 10 sardanes, tela.
Que devien ser de 10 tirades, de 10, llavors. Sí, clar, perquè ara les fem més curtes, ara les fem de 7 tirades.
Clar, després, quan sortíem al concurs, que ballàvem 2 sardanes, allò estava... Sí. Hi havia una gran diferència entre les colles que podíem fer aquesta activitat, o sigui, ensejar d'aquesta manera a la plaça, amb les colles que, per exemple, la de Figueres o Girona, que tenien poques audicions. Després ells no tenien el fondo que teníem nosaltres, clar. No.
Volies dir una cosa?
No, jo volia dir això, arrel de que anaven a assajar tant. Dic, ara els que venen en el curset de sardanes, i els hi diem, doncs si és una classe de gimnàs, venen a fer gimnàstica, perquè entre que les cames, els braços, t'has d'aguantar tu la teva força, no pot ser que t'arrepengis en els del costat. Vull dir que és una bona gimnàstica, o sigui que també serveix per fer esport.
Sí. Per cert, aprofitem que estem a la ràdio i expliquem quan, com i de quina manera i a on anar per poder aprendre sardanes, que també fareu tallers de ballar sardanes.
Sí, mira. Doncs, comencem... De fet, tot l'any, els dilluns, estem al vestíbul del Teatre Auditori. Ara som de 6 a 7, que venen els nens, de 7 a 8, pels adults, i de 8 a 9 fem assaig de punts lliures. Dintre d'aquest horari de 6 a 9, qualsevol persona que vulgui venir serà atesa. Si no li va bé a les 7 i vol venir a les 6, no hi ha cap problema. I això és durant tot l'any. El curset oficial el fem d'octubre a desembre per la gent nova, però qualsevol persona que vulgui, aquest any està obert a tothom.
Doncs apuntem totes aquestes opcions per aprendre a ballar.
Mira,
I a més dividits per edats.
Sí, abans volia dir, quan ella parlava de que el 1907 hi ha la primera nota escrita de que es ballaven sardanes a Sant Cugat, que en aquell moment hi havia 2.000 persones a Sant Cugat, 2.000 i alguna cosa. O sigui, que havia d'estar molt de moda perquè 2.000 persones diguessin sí, fem sardanes. I no hi havia tren, havien de venir amb tartana des de a dalt del Tibidabo o des de Cerdanyola. Vull dir, era una excursió per tot el dia i la gent venia.
Mercè, imagino que has pogut parlar també amb molta gent que ha tingut experiència, que pertany a l'entitat actual com a entitats anteriors. Com ha estat aquesta tasca de recerca i d'entrevistes?
Bé, la veritat és que, bueno, des d'aquí agrair també a tots els que han col·laborat, no? Perquè, bueno, a mi em semblava molt interessant, al final la història és viva, no? I llavors, si hi ha gent que encara està viva i pot explicar aquesta història, qui millor que ells per fer-ho. Llavors, jo vaig poder contactar amb les dues anteriors agrupacions sardanistes, i amb ells agrair-los moltíssim, perquè van fer inclús, ells mateixos una tasca de memòria, perquè clar, molts d'ells començaven també a fer sardanes als 17 anys, i ja molts d'ells ja en tenen 60 o 70. Llavors
recordar la joventut.
Exacte. Llavors, la veritat és que va ser molt, molt, molt enriquidor, i es van volcar molt, la veritat. I no només amb les explicacions, sinó amb material gràfic, amb moltíssimes coses que els agraeixo moltíssim, perquè clar, és això, són coses seves, no? És la seva pròpia memòria.
Ja tenim ganes de veure el llibre, eh?
Sí. Jo la primera, eh?
Laura, tu vas ser una de les membres d'aquestes agrupacions anteriors a l'entitat sardanista actual.
Sí.
Com va anar això? Per què us ajunteu uns quants joves i dieu, anem a fer una entitat, una associació? Veieu la necessitat de crear-la per poder portar colles, per poder portar coples? Com va funcionar? Com va anar això?
No recordo els començaments, no el recordo, però de totes maneres hi havia gent molt potent, en aquell cas, que era el Guillem, el Rogeli, el Josep, molta gent, la Teresa, Juliana, i llavors ells van voler doncs, que tornés a reviure les sardanes, perquè si no hi ha una entitat darrere, encara que nosaltres tenim la sort que l'Ajuntament doncs, també ha fet sardanes, però sempre queden com més a segon terme. En canvi, si hi ha una agrupació que hi està una mica al darrere, doncs, inclús per preparar l'aplec, doncs moltes coses d'aquestes necessites un grup de gent. I llavors suposo, és que ara ho dic de memòria, no sé què va sorgir arrel de tot això, i a més, que ja et dic, jo em vaig aprendre doncs, arrel d'aquest grup, que després doncs, vam fer com una colla, no? Però no com a colla d'aquestes com les Violetes del Bosc, el Mare Nostrum, aquestes colles així que amb uniforme, no?, per entendre'ns, sinó que era més lúdic i per passar-t'ho bé. I ara estem anant a la nova, a l'entitat.
Jo volia fer un incís amb l'activitat nostra, perquè va haver-hi un moment que, al principi de l'entitat, quan jo vaig venir a viure aquí a Sant Cugat, que a la plaça hi havia poca gent ballant sardanes. I en Jaume, que aleshores era el president de l'entitat, es lamentava. No, el tema va dir, escolta, la teva filla que balla bé, que no ha vingut. Dic, no, perquè és la meva filla, doncs no ha vingut ni vindrà, perquè vinc de tant en quant. Però jo opino que tenien de fer un curset de sardanes. I va ser aleshores que ell em va agafar la paraula, que van començar a fer el curset de sardanes. Que el primer vas venir tu a l'hora per portar els teus filles, el primer curset que van fer va ser d'allò. Pensa que hi ha hagut cursets que han vingut 40 i 50 persones. 50 persones a aprendre a ballar sardanes. I tots els de la Junta d'ara, tots són venen del curset.
Sí.
Tots,
sí, la majoria, sí,
tots
sí,
són
sí,
del curset. Sí, sí. O sigui que han fet una labor. Jo crec que això d'ensenyar a aprendre a ballar sardanes és fonamental. Preneu nota, els de la ràdio, i anuncieu que vinguin al curset, que això és importantíssim.
Escolta, Miquel, tu tens un programa aquí cada setmana
ja,
a la ràdio.
Jo ho dic cada setmana, això.
Ja recordem, mira, ja aprofitem per posar la sintonia, teníem preparada la sintonia per recordar que cada dimecres a les 12 del migdia i cada diumenge a les 11 el Miquel, l'entitat sardanista, doncs, va agafar el relleu al Pere i al Joan per continuar amb el Roda d'Amics. Elvira, volies fer menció d'alguna cosa?
No, que sí, que això, que escoltin la ràdio, perquè fa un programa molt elaborat i val la pena. Si tens una mica d'interès per les sardanes, n'aprendràs molt, o sigui que escolteu.
Digues, Mercè.
Re, jo, ja que estic aquí també, aprofito, perquè justament escoltant aquesta sardana, que és l'aplec de la sardana, que és, o sigui, l'aplec de Sant Cugat, perdó, que és una sardana que concluïa molts dels aplecs, no sé si actualment també, de la sardana d'aquí a Sant Cugat, doncs crec que no surten al llibret, i aprofito per dir que, a part d'un llibre, jo també aquest any m'ha servit per fer un ball, amb aquesta melodia, amb l'aplec de la Sant Cugat, un ball amb el grup Mediterrània, que es podrà veure a Festa Major, i que també doncs us convidem a que...
Ostres, això ens ha quedat la tertúlia d'avui de Cultura Rodona amb aquest final i aquesta exclusiva que ens has donat, Mercè. Doncs escolteu, on la gent que vulgui posar-se en contacte amb l'entitat per col·laborar, per ballar, per aprendre, com ho ha de fer? Què ha de fer?
Hi ha diverses formes. Una és escriure un mail a l'entitat, que és e.sardanista.sc@gmail.com. Això seria un. Després hi ha uns telèfons que podem donar, però també venir directament a l'auditori. El dilluns dius, tinc ganes d'anar-hi o tinc ganes de veure com ho fan, o perquè venir a mirar i estar un dia de prova no passa res, no et compromets a res, vull dir que tothom pot venir.
I tenim moltíssimes activitats, des de demà, just demà, fins al març del 2024, per gaudir, per descobrir, per ensenyar la sardana aquí a Sant Cugat. Laura, Elvira, Mercè i Miquel, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per parlar de sardanes. I els oients, ens tornem a trobar amb una nova tertúlia cultural divendres de la setmana vinent. Aquesta tertúlia d'avui la podem tornar a escoltar avui a les 3 del migdia i, com sempre, en podcast a www.cugat.cat. Que passeu bona setmana.
Moltes gràcies. Bon dia.